L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El meu nom és Daniel Becerra, sóc bibliotecari i mestre de primària. Vull recomanar tres llibres pel proper Sant Jordi. Un d'ells és Benvinguda, de Marta Comín, que és un llibre en rima suau i amb elements desplegables. Un altre és per primària i es diu Dagfrid, una nena vikinga, i aquest abril sortirà el segon volum de la sèrie en anglès. I el tercer és per secundària Els llops de la lluna roja, de Josep Francesc Delgado, i és un llibre que, encara que sigui una mica més antic, és molt recomanable per l'actualitat del seu missatge. Moltes gràcies i que tingueu bones lectures.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit les recomanacions estrella de Daniel Becerra, 25 anys d'experiència de bibliotecari, 12 anys a escoles internacionals de la Xina, el Japó, Tailàndia i Alemanya, i ara a la Biblioteca Bangarel de Barcelona. Avui, llibres estrella per Sant Jordi, amb l'expertesa de les bibliotecàries...
Eli Ramírez, bibliotecària a la Bòbila de l'Hospitalet. Núria Builamós, bibliotecària escolar del Centre Educatiu Gerbert d'Orlac de Sant Cugat del Vallès. Graciela Martínez, bibliotecària de Cassà de la Selva. Anna Merino, directora de la Biblioteca de Torredembarra. Jaume Centelles, autor de la Biblioteca al Cor de l'Escola. I Vanessa Hernández, cap de projectes transversals infantils de la CCMA, que ens presenta la nova superbiblioteca de l'SX3.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
A la biblioteca, els infants poden trobar autoestima, comprensió, seguretat i atenció. Jaume Centelles.
Doncs avui, aquest especial, a l'Ofici d'Educar, bibliotecàries ens recomanen llibres estrella per Sant Jordi. Eli, Núria, Graciela, Anna i Jaume, benvingudes, benvinguts. Comencem amb les recomanacions. Començarem amb la Graciela Martínez. Des de fa 15 anys, bibliotecària a la Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva, diu: una bona bibliotecària ha de ser empàtica, flexible i creativa, a més de tenir un bagatge lector i cultural ric, estar al dia de les novetats editorials i no deixar-se de formar, a més de voler aprendre i estimar la feina. Graciela, benvinguda. Comencem per les tres propostes estrella. De 0 a 6 anys, tu ens proposes Nina i Milo, de Marianne Dubuc, editat per Joventut. Per què aquesta història, Graciela?
Hola, bon dia. Doncs, personalment, m'agraden molt les obres d'aquesta autora, la Marianne Dubuc. Té un traç molt senzill, molt clar, les il·lustracions són sempre molt delicades i les seves històries sempre hi predomina l'amor, l'amistat, i bé, són supertendres i m'agraden molt. En aquesta ocasió, doncs, la Nina i en Milo, que són els protagonistes, són doncs, bons amics, que el que volen és passar-s'ho bé, i han decidit que aquest dia aniran a fer un pícnic i a pescar. Tot funciona la mar de bé fins que una ventada molt forta fa volar en Nino molt amunt, molt amunt, molt amunt. I a partir d'aquí és el lector qui haurà de decidir com continuar la història. A la manera dels clàssics de Tria la teva aventura, doncs la Marianne Dubuc ens proposa que la Nina decideixi quina part continuarà ara, si anirà a casa de la iaia a buscar ajuda o si continuarà amb en Milo i el seguirà. I mica en mica, doncs, el propi lector és qui fa la història. Això és una estratègia doncs, que és molt engrescadora perquè fa partícip i a més doncs, convida a llegir i rellegir el llibre doncs, moltes vegades.
De 6 a 12 anys, Rònia, la filla del bandoler, reeditat per Coquinos.
Exacte. La història de la Rònia doncs, és una història d'aventura fantàstica, d'amor per la natura, d'amistat també, de vincles i sobretot de creixement. La Rònia és la filla d'en Matis, al cap d'una colla de valents i temuts lladres, i bé, la seva arribada doncs, és un esclat d'alegria i ella creixerà lliure, feliç, salvatge, aprenent tot allò que necessita al bosc. Un dia, però, coneix en Birk, que és el fill del clan rival. Mica en mica, la Rònia i en Birk s'aniran coneixent i forjant una amistat que els durarà doncs, molt de temps. Això, però, els farà prendre una difícil decisió, que no explicarem, i a partir d'aquí doncs, la història continua. Jo crec que aquesta història pot agradar molt als nanos i nens de 9 o 10 anys, que els agradi molt la natura, que els agradi les aventures, i bé, un punt segur és que és doncs, escrita per l'Astrid Lindgren, que és una gran autora de literatura infantil i juvenil.
De 12 a 15, Cendra, de Jonathan Auxier, editat per Plaqui Books.
Aquesta història, doncs, és una mica dura, és un relat realista que ens situa a la Londres victorià, on la protagonista és la Nan Sparrow, és una nena, una escura xamanelles, que malviu a les ordres d'un amo despòtic, d'ençà que el seu mestre i cuidador va marxar sense acomiadar-se. Tan sols li va deixar un petit tros de cendra. Aquest petit tros de cendra esdevindrà el seu protector i company de vida. Doncs, com he dit, és un relat dur, de vegades doncs, colpidor, però que va directe al cor del lector i que un cop coneixes la Nan et queda gravada al cor per sempre.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar les bibliotecàries ens recomanen llibres estrella per Sant Jordi.
Doneu-me dues collarades de fantasia.
A la biblioteca es poden escoltar històries, fullejar llibres, llegir tranquil·lament i cultivar la llibertat de pensament. Jaume Centelles.
I ara és el torn de l'Anna Merino, bibliotecària amb esperit de mestre. Des de fa 24 anys és directora de la Biblioteca de Torredembarra. Els primers 9 anys va estar sola i des d'en fa 15 són un equip en dues biblioteques, la mestra Maria Antònia, amb jardí, sala jove, sala familiar, que no endrecen per edats, espai de contemplació i molts clubs de lectura, i la biblioteca Baja Mar, especialitzada en temes mariners i amb espai sensorial. A Tarragona, diu l'Anna, les bibliotecàries som una espècie d'homo comunitari. Compartir i ajudar és la nostra manera de viure. Hi ha coses que com a bibliotecaris ens semblen molt importants, però no tant pels usuaris. Les normes, diu ella, estan per saltar-les. Anna Merino, les tres propostes estrella teves. Comencem per la franja de 0 a 6. David, de Joana Corbata, il·lustrat per Chomín Medrano, editorial Piscina. Un petit oceà 2023. Per què aquesta aposta?
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta aposta és perquè en David no té casa, no té diners, tampoc té pressa. Llegint-lo, descobrim la vida d'una persona que, tot i viure al carrer, no ha perdut la tendresa ni el somriure. El llibre potser ens pot fer pensar que idealitza aquesta vida en el carrer. També incorpora el fet que en David veu que té una ampolla i és un tema molt complex que la canalla veu als nostres carrers i aquesta és una gran oportunitat per parlar-ne. És un llibre sense mots que ens convida a parar atenció als detalls. Un llibre que funciona per a totes les edats i molt petitet i boniquet.
Per la franja de 6 a 12 anys, l'Anna Miriam recomana Adeu Blancaneu, de Beatriz Alemagna, amb una traducció de Belolit de l'editorial Combel.
Aquest és un llibre fantàstic, on la gran artista ens sorprèn fent que la narradora de la història sigui la madrastra envejosa, la reina malvada i ruïna. Expressa plàsticament el dolor i la venjança. Explica allò que és terrible. L'artista enterboleix la seva paleta, fa un aiguabarreig que desdibuixa la seva figuració, empra gotims que inquieten i obre àmpliament les dobles pàgines a la foscor. Llegim una història que ja coneixem i se'ns fa un nus a la panxa i no podem deixar de llegir. És un llibre molt especial d'una història que coneixem explicat d'una manera molt intrigant.
I per la franja de 12 a 18, l'Anna Miró ens recomana El meu nom és Clítoris, d'Isabel Llavoré, amb Isabel Tort al disseny i amb Toni Alarco al modelatge. Per què aquesta història?
Doncs perquè en aquesta obra el clítoris esdevé una personatge amable i simpàtica feta de plastilina rosa. Ens permet conèixer el clítoris, veure imatges, fer-lo real, existir. Ens explica que clítoris significa clau en grec. Diu: soc de formes diverses i mides molt variades. Soc sensible, estic ocult, soc misteriós, únic, personal i delicat. Soc molt important. Ens explica que està amagat rere el món de Venus i també que és molt a prop de l'origen de la vida, que les seves companyes veïnes són la pelvis, el pubis, la vulva, la vagina i, de vegades, la placenta. Ens explica un secret. Ens diu: Jo faig la vida més alegre, feliç i sana, en plena connexió amb la natura. Visc exclusivament per i per al plaer. Aquest és un secret que s'ha de respectar i estimar, perquè només sí és sí. L'educació sexual és un gran repte en la nostra societat.
En temps de suplement, a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, tenim el luxe avui de tenir bibliotecàries a la nostra disposició recomanant-nos llibres per Sant Jordi.
Sense la màgia no puc viure.
Els llibres poden ajudar els infants a entendre el món i actuen sovint com a identificadors. Jaume Centelles.
I ara és el torn de l'Eli Ramírez. Fa gairebé 15 anys que treballa de bibliotecària. Ho ha fet en escoles, biblioteques especialitzades i universitàries. Fa 3 anys que treballa a la Diputació enfocada a la biblioteca pública i ara la trobareu a la biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet. Diu l'Eli, les habilitats bàsiques d'una bibliotecària són l'empatia, la creativitat i la flexibilitat per adaptar-se a qualsevol necessitat que pugui sorgir. Anem per la primera de les recomanacions de l'Eli Ramírez. De 0 a 6, Petit el peix, de Marta Conill.
Sí, bon dia. Jo he escollit aquest llibre perquè a vegades tenim la sensació que els nens petits no llegeixen còmics o potser no tenen còmics al seu abast. I aquesta editorial aposta pel còmic a partir de 3 anys, val? Són còmics sense mots, que poden llegir sols.
Editorial Ban?
Editorial Ban, col·lecció Mamut.
Molt bé.
I tenen altres títols que poden servir doncs, perquè s'inicien el còmic als més petits.
De 6 a 12, Somriu, de la Reina Telgemeier.
La Reina Telgemeier trobo que és un fenomen, vull dir, és una noia que ven moltíssim arreu del món i ara tenim la sort que s'està començant a editar en català. L'editorial Entre Dos ha començat a publicar Somriu i després Germanes, suposo que anirà publicant la resta. Trobo que és un títol que funciona molt per aquesta franja, que es poden sentir molt identificats, les nenes sobretot, que potser no tenen tants còmics al seu abast, ara sí, però antigament no tant, que eren més protagonistes masculins, i trobo que pot funcionar molt bé.
De 12 a 18, l'Eli Ramírez ens recomana Nocea, de Ricard F.
Nocea és una publicació de Mai Més Llibres, que és una editorial especialitzada en ciència-ficció i fantasia, i ara està apostant molt pel còmic, com altres editorials també estan fent còmic en català. Nocea és una història que es situa en un futur distòpic, en el qual dos noies, amb un sentit molt revolucionari, doncs, volen canviar una mica la situació en què es troba el món.
Les bibliotecàries ens recomanen avui un grapat de llibres a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Plouen flors quan somrius.
Les biblioteques són un dret fonamental dels infants. Jaume Centelles.
I ara és el torn de la Núria Bullamuz, des de fa 18 anys responsable de la Biblioteca Escolar del Centre Educatiu Gerbert d'Orlac, a Sant Cugat del Vallès. Diu la Núria, el més important és concebre la biblioteca escolar com un espai emocional que permet acollir i acompanyar les necessitats dels infants. Ser hospitalària, acollir tothom i que tothom hi trobi el que busca, refugi, històries, compartides, informació per un projecte d'aula, el que sigui. I les tres propostes d'estrella de la Núria són, començarem per l'educació infantil, La meva casa al bosc, de Laetitia Burguet i Alice Gravier, Libros del zorro rojo. Per què aquesta història?
Hola, molt bon dia. Això és un àlbum il·lustrat preciós, que és de descoberta, i a més que ens permet conèixer la importància del format. En realitat és un àlbum de descoberta perquè, per una banda, ens explica el camí cap a la casa i, per tant, tot el bosc, i, per altra banda, ens explica com és una casa per dintre. I el format és importantíssim perquè és un llibre acordió, és a dir, és un llibre desplegable. I, per una banda, ens ensenya tot el trajecte cap a la casa, amb la qual cosa la descoberta del bosc és preciosíssima per als infants, i, per altra banda, tota la descoberta de les diferents estances d'una casa. És un llibre d'aprenentatge.
Per educació primària, la Núria ens recomana No estic de mal humor, de Susan Lang i Max Lang, de Símbol Editors.
En realitat, aquesta és la primera entrega d'una saga protagonitzada per un ximpancé, que es diu Jim Pancé, no podria ser d'una altra manera. I la veritat és que aquest protagonista, que protagonitza molts llibres, sent I li passa tot allò que li passa als infants. Es posen de mal humor, tenen rebequeries, a vegades estan molt feliços i no saben per què. I tot això fa que els infants s'identifiquin molt amb aquest personatge, que empatitzin molt amb ells. I així és com a través d'aquests llibres aconseguim que els infants es descobreixin a si mateixos, es reconeguin a si mateixos i també descobreixin els altres i vegin que tot allò que els hi passa és quotidià i és normal. I així és una mica com s'entenen i com es descobreixen per dins.
Per l'educació secundària, la Núria ens recomana Gràcies, Mare Terra, d'Inés Castelbranco i Vanina Starkov, de Kiara Books.
Aquest és un àlbum molt especial, acaba de sortir, és una gran novetat. L'editorial La Kiara fa els llibres i els àlbums amb molta delicadesa i en realitat pertany a la col·lecció de poesia. És un àlbum molt poètic, que està basat en uns cants que fan les tribus indígenes d'una zona entre Estats Units i Canadà i són cants i poesies d'agraïment. I penso que és bonic, primer, fer arribar la poesia als joves, als adolescents, i en segon lloc, que entenguin que hem d'estar molt agraïts a tot allò que ens envolta. Aquest esperit de reconeixença, d'agraïment, de respecte per la natura, això és una cosa que ens ha d'acompanyar sempre. I penso que descobrir-ho a l'adolescència i impulsar-ho des de l'adolescència amb textos poètics com aquest val molt la pena, perquè facilita molt als joves que arribin a la poesia i que reconeguin tot allò que ens envolta i ho respectin.
La Núria Bullamuth ha rebut el 42è Premi Marta Mata de Pedagogia amb un treball basat en la seva experiència a la biblioteca escolar d'hores compartides amb els infants. Què has descobert en aquests 18 anys al costat dels infants i dels llibres, Núria?
Sí, és una pregunta una mica complicada de respondre així molt breument, eh? Però jo et diria que sobretot he descobert que la literatura és diàleg, i és un diàleg molt poderós, perquè és un diàleg que ens facilita parlar amb autors, amb il·lustradores, amb persones que potser ja no viuen entre nosaltres, perquè traspassa les fronteres del temps i també traspassa les fronteres geogràfiques. És un diàleg entre nosaltres mateixos, perquè quan compartim històries, d'alguna manera estem compartint aquella interpretació del llibre i estem compartint allò que sentim a través de la lectura. I és un diàleg de nosaltres amb nosaltres mateixos, perquè al final la literatura és obrir els ulls també al nostre interior, a la nostra introspecció, i coneixen-se i reconeixen amb els altres.
Al llibre La biblioteca al cor de l'escola del Jaume Centelles hi ha una col·lecció de propostes per jugar amb la literatura, que sigui el personatge misteriós, el joc de barrets. Què és el que ha de passar, segons tu, en una biblioteca escolar?
Han de passar moltes coses, eh? Perquè, com tu has dit bé, jo concebeixo la biblioteca de l'escola com un espai emocional a banda d'un espai de llibres o d'un espai curricular. És un espai físic perquè és un conglomerat de molts llibres que s'ajunten, per tant, és un espai de saviesa, és un espai d'inquietuds, d'emocions, però sobretot és també, a vegades, fins i tot un refugi per als infants que necessiten un moment determinat abandonar tot aquest ritme frenètic de l'escola i retrobar-se amb ells mateixos. Sí que és veritat que sempre dic que a la biblioteca, almenys a la meva, no hi ha gaire de silenci, però passen moltes coses.
Quins llibres no poden faltar en una biblioteca escolar? I com valores, per exemple, abans ens parlava l'Eli dels còmics i l'àlbum del manga, no? Com es valora si ha entrat ja el còmic, el manga a les escoles?
Jo diria que el que sobretot hem de tenir molt clar és que la biblioteca escolar ha d'oferir un gran ventall de possibilitats literàries. No reduïm temes i no reduïm gèneres. Allà han d'haver-hi còmics i també, per què no, mangas, clar que sí, ha d'haver-hi àlbum il·lustrat, ha d'haver-hi poesia, ha d'haver-hi narrativa, temàtiques de tots els gustos, temàtiques que facin referència a aspectes més socials, a aspectes també, per què no, polítics, no? Perquè aquests textos també ens inviten a desenvolupar aquest esperit crític que busquem amb els infants. I sobretot, no tinguem gaires prejudicis, fem una mirada neta i oferim molts textos de tipologies molt diferents perquè s'adecuïn als diferents perfils lectors dels infants.
Núria, llegia ahir que l'escola Mercè Rodoreda, a Barcelona, obre la biblioteca al barri amb vocació comunitària i cultural i deien per ser un referent comunitari, no? Seria els dissabtes al matí. Té sentit, des del teu punt de vista, que les biblioteques escolars s'obrin al barri en moments puntuals com aquest? Com ho veuries, això?
Totalment, totalment. Per mi té molt de sentit, perquè la biblioteca escolar no ha de quedar reduïda a l'escola. Ha d'obrir portes, ha de trencar murs i ha de sortir al barri. I això és bonic que sigui així i que el barri senti aquella biblioteca no només com un reducte escolar, sinó com un espai al qual poder anar en moments que no siguin lectius, que no siguin laborables, i a vegades a fer activitats. Jo vaig veure aquest reportatge, em va agradar moltíssim, activitats que potser no estan tradicionalment relacionades amb un àmbit de biblioteca, però que està bé que la biblioteca s'obri altres possibilitats i altres activitats.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, les bibliotecàries ens recomanen llibres estrella per Sant Jordi.
El món està ple de misteris.
La biblioteca és una capsa plena de sensacions i sentiments que espera algú que s'atreveixi a obrir-la. Jaume Centelles.
Doncs Jaume Centelles, les teves propostes estrella per Sant Jordi, per petits, veig, La ciutat de Cristina Los Santos, editorial Combel. Per què?
És un llibre per 2-3 anys, 4 també, si vols, i és només d'imatges, que explica la vida d'una ciutat des de que es lleva la gent de bon matí fins que passa tot el dia. I són pàgines a sang, molt grans, amb mil detalls, i tu has d'anar resseguint i jugant. És un llibre per llegir amb el pare i la mare al costat i anar observant i analitzant i parlant. Hi ha uns personatges que es van repetint i que tu has d'anar trobant a cada lloc, les tres bessones, la iaia, el músic, etc. I a més incorpora elements de la narrativa, de la cultura rondallística universal. Trobaràs la caputxeta, fins i tot trobaràs el cuet del Tintín, etc. Fantàstic.
Per primària, La lletra que tot ho canvia, de Ramon Besora, editorial Meraki.
Un poemari. Això és un poemari escrit per en Ramon amb unes il·lustracions meravelloses que comença amb un poema que diu: tren, passen coses ben estranyes, un tren veloç perdé la T. Ara és un animal amb banyes. Llavors és un llibre-joc també en què a partir d'una paraula elimines la primera lletra i queda convertida en una bèstia i amb unes il·lustracions fantàstiques. I a partir d'aquí pots tu inventar altres poemes, altres rodolins. Fantàstic.
Per adolescents, paisatges literaris, de Núria Solsona, Theory Books.
Aquest és un llibre que quan tu llegeixes una novel·la dius: m'agradaria estar aquí, en aquesta illa d'Islàndia o en aquest volcà de Hawaii. Llavors agafa uns quants llibres de la tradició que tots hem llegit o que molts hem llegit i et presenta una imatge bonica del lloc, un fragment del relat en concret i després la vida del senyor i un resumet del guió de la història. Preciós, que et convida a després anar a buscar el llibre original. Per exemple, aquí tinc Les aventures de Tom Sawyer, no? Doncs si t'interessa el que va passar allà al Mississippi, a partir de llegir aquests paisatges dius: vaig a llegir aquesta història, que això és un tema que crec, sembla que m'emociona. També és un gran llibre per Sant Jordi, per avui.
La família del Marc, el Robin i el Lluc ens recomanen el llibre que més els ha agradat.
La nostra recomanació és el llibre Tancho. L'autor és Luciano Lozano i l'editorial és Akihara. De fet, és una recomanació que vam sentir al vostre programa.
A mi m'ha agradat que Tancho cuida de les corues.
Sí, el que més ens ha agradat és el respecte, el miratge de respecte per la natura que hi ha al llibre, la importància de trobar l'harmonia entre l'home i la natura, el pas del temps, també la transmissió dels valors de pares, del Tancho, la seva filla, i ens ha agradat molt el missatge que la natura sempre ens agraeix el que fem per ella. Així les grues sempre feien un ball d'agraïment cada any que marxaven per tot el que Tancho havia fet per elles. Així que aquesta és la nostra recomanació, Tancho. Moltes gràcies pel programa.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I avui a l'Ofici d'Educar les bibliotecàries ens recomanen llibres d'estrella per Sant Jordi. Hem sentit ja moltes recomanacions. El llibre de la biblioteca al cor de l'escola, el Jaume Centelles, ens parla de la biblioteca escolar com a impulsora de la creació de llibres col·lectius per afavorir la formació de lectors. Ai, 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 lectors. Els joves, els nens, no llegeixen o ho fan poc. Trucs per fer llegir els petits i els joves. Graciela, comencem amb tu.
Doncs per mi funciona molt posar-hi entusiasme quan recomanes el llibre. Evidentment te l'has d'haver llegit abans, però bé, quan tu t'ha agradat una cosa i la vols explicar bé, a ells els hi arriba molt. També ens funciona molt doncs, no desvetllar el final, deixar aquí una miqueta la intriga final perquè doncs, desperti aquest cuc de dir vull saber més. Aquí ens va molt bé fer-ho així.
Eli, trucs.
Jo estic bastant d'acord amb la Graciela, bastant no, totalment d'acord. Sempre quan recomanes una cosa que t'has llegit, enganxa molt més que no pas recomanar cegues, no? Vull dir, jo parteixo de que la sinceritat és lo primordial quan estàs recomanant. Si tu pots recomanar una cosa que has llegit, fantàstic. Si no, pots dir, mira, aquest llibre creiem que et pot agradar, el que sigui. Però també la Núria abans de comentar, la biblioteca és un espai emocional. Jo crec que l'emoció és el que té que prevaldre davant de tot, no? Si tu poses emoció quan recomanes un llibre, quan dius, mira, tenim això, una cosa per allà amagada, doncs jo crec que funciona, ha de funcionar sí o sí.
Núria?
Jo afegeixo a tot el que han dit, que estic totalment d'acord, que també hi ha una cosa molt important, jo parlo des de l'àmbit de la biblioteca escolar, sobretot, i és col·locar a l'infant al centre de la teva recomanació. No recomanar el que a tu t'agrada, sinó empatitzar amb l'infant i pensar en quin moment vital està, quin nivell de lectoescriptura ha assolit, quins temes li agraden més. Llavors, en funció una mica de fer aquest perfil, es pot recomanar un llibre a un altre sempre partint de la certa qualitat literària, sempre partint de donar-li referents que siguin bons, però bueno, a les biblioteques ja ho tenim això. Llavors jo crec que posar l'infant al centre i pensar en ell, en els seus interessos, fa que realment els nens i nenes s'acabin enganxant allò que els hi dones perquè els interessa, perquè estan llegint allò del qual volen saber, o allò que volen investigar, o allò que necessiten sentir en un moment determinat.
Anna Merino, els teus trucs?
Doncs somriure'ls molt, perquè no ens fan por, ja ho esteu veient, aquestes bibliotecàries treballen amb joves i ho fan molt bé. Hem de ser honestes amb els joves, amb ells i elles, i hem de ser conscients que tenim molta responsabilitat, atès que els podem ajudar molt en uns anys clau de la seva vida, i nosaltres en traiem molt de profit perquè treballar amb joves rejuveneix, què més volem?
Avui a l'Ofici d'Educar, recomanacions estrella per Sant Jordi de les nostres bibliotecàries.
L'Ofici d'Educar, paraula de gallina.
Doncs ens van compartir, permeteu-me que rigui una mica, perquè aquest Ofici d'Educar s'ha engallinat, m'ha fet gràcia. Ens van compartir a Telegram aquesta notícia. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero de Barcelona presta molt pocs llibres, però és la referència i el punt de trobada de veïns que necessiten ajuda i escolars que agraeixen un cop de mà a l'hora de fer els deures. La directora de la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero, Emma Amengot, constata els dubtes i el debat intern que hi ha en aquests moments en algunes biblioteques i parlen de les biblioteques com un refugi i no un dipòsit de llibres com era abans. Quina ha de ser la funció de la biblioteca? Comencem ronda. Graciela, quina ha de ser la funció de la biblioteca des del teu punt de vista?
Doncs per mi una de les funcions més importants que té la biblioteca és la democratització de la cultura. És un accés universal sense cap mena de diferència. Aquí tothom és benvingut, té els mateixos drets, els mateixos serveis i tots som iguals.
Anna Merino, segons tu, la funció s'està canviant? Està sent més social?
Totalment, està sent més social, però també més saludable. Sabem que una hora de lectura és una hora de salut. Quan les bibliotecàries seiem escarxofades en una de les butaques que tenim a la biblioteca, és quan entenem per què venen els usuaris a la biblioteca, perquè és un lloc saludable. Seure a una biblioteca és un plaer.
i per això estan venint tantes persones, perquè és un espai confortable i un espai amigable. La societat espera de les bibliotecàries que els acollim i que sapiguem recomanar lectures. I per recomanar bé, un truc és llegir molt, llegir 20 minuts al dia a la feina, escarxofades en aquestes butaques, ens donarà les eines per recomanar lectures molt i molt bé.
Hi ha molts infants que hi van a fer els deures, ho dèiem ara, i per tant la biblioteca també ha d'ajudar a combatre la bretxa digital, Eli?
Sí, totalment. Jo crec que nosaltres una de les funcions és aquesta. Avui en dia veiem que hi ha molta desigualtat i bueno, a la biblioteca tens uns recursos que potser a casa no tens, tens uns professionals que et poden ajudar i que potser a casa no tens, evidentment. Llavors trobo que aquesta funció és bàsica i necessària per les biblioteques avui en dia.
I el paper que hi tenim les famílies, Núria?
Importantíssim, sí. Des de les biblioteques escolars intentem, a més, incloure molt a les famílies dins de la dinàmica de la lectura, perquè és fonamental, clar. Si nosaltres a l'escola recomanem moltes lectures, llegim molt amb els infants, els descobrim històries meravelloses, però després això, a fora, en l'entorn extraescolar, els infants no mantenen aquest gaudi per la lectura, perdem molt, i llavors intentem integrar les famílies, tot i que a més hem de salvar també diferències socials, òbviament, perquè no totes les famílies tenen les mateixes possibilitats de tenir llibres, però sempre recomanem les biblioteques públiques perquè vagin a fer préstec. La integració de la família és bàsica amb la formació lectora.
Vanessa Hernández, cap de projectes transversals infantils de la CCMA, ens presenta la nova superbiblioteca de l'SX3, un gran aparador de literatura infantil de la mà de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
És un projecte que té dos objectius molt clars. D'una banda, fomentar la vocació lectora dels nostres infants, dels nens i nenes, i de l'altra, ajudar els pares en una difícil tasca com pot ser triar un llibre per Sant Jordi. Què trobarem a la superbiblioteca? Hi trobarem un gran aparador de totes les novetats de llibre infantil i juvenil en català. Ho trobarem agrupades per edats i per temàtiques i, per tant, abans d'avui anar a les paradetes, podem passejar per la web del Supertest per fer-nos una idea per franges d'edat quines són les novetats editorials de totes les editorials de Catalunya. A més, ho hem fet de la mà de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i també del Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil. I allà, en el web, també a la Superbiblioteca, hi trobareu consells, tips, recomanacions per fomentar la lectura a casa, per exemple, com fer una biblioteca de capçalera pels més petitons, com llegir-los un conte, què és una dieta saludable o diversa sobre lectura, recursos per fer que al final els nens i nenes de casa estimin la lectura i estimin els llibres.
Quan em quedo molt quiet, tinc la capacitat de quedar-me invisible. I mentre sóc invisible, dormo.
Avui especial a l'Ofici d'Educar de Sant Jordi amb les bibliotecàries que ens recomanen llibres estrella per Sant Jordi. Abans jo deia, els joves, els nens no llegeixen o ho fan poc. Això hi esteu d'acord o discrepeu d'això? És un tòpic que els joves us arriben... vosaltres heu vist joves apassionats de... Existeixen aquests... Sí? Fem ronda. Graciela, comencem per tu. És cert això que els joves llegeixen molt poc o no llegeixen? Que ja no estan interessats en els llibres?
No, jo crec que hi ha de tot. Sí que potser arriba una franja que comencem a perdre'ls una mica quan deixem d'acompanyar-los a... com a pares, de vegades, també. I després també la càrrega escolar doncs, comença a ser diferent i de vegades fan una pausa. Però jo crec que quan són lectors o ja han tingut aquest gust, aquest cuidar la lectura que deia la companya, també des de casa i tot, repesquen i tornen.
Anna Merino, després. La teva experiència?
A mi em sembla que els joves llegeixen diferent, perquè no només llegeixen llibres, sinó que també tenen molta cultura digital i entren contínuament a informar-se i a disfrutar de lectures online. I crec que això és molt important que ho tinguem en compte.
Eli?
Jo penso igual que l'Anna, amb el que ha dit, que els joves llegeixen d'una altra manera. Sobretot es veu amb aquestes plataformes digitals que estan sortint de... amb textos alternatius de la línia editorial bàsica, diguéssim, i a les biblioteques es nota també, i jo crec que sí, i que també, com ha dit la Graciela, no?, que tenim una franja que potser els notes que es perden una mica per la càrrega escolar, però que després més o menys van tornant. Jo crec que sí que llegeixen.
I Núria, aquesta franja que es perden, com es recuperen?
Clar, jo no puc parlar gaire de joves, perquè jo estic a la biblioteca escolar, tenim nens i nenes fins a 6è de primària i després ja marxen de l'escola. El que sí que podria dir és que si tenen una bona educació lectora des de ben petits i petites i un bon acompanyament, els hi queda. Allò interioritza en aquest plaer, aquest goig per la lectura. I és veritat que després passen etapes evolutives, emocionals i físiques molt complicades i potser sí que es desenganxen una mica. Però al final jo crec que els podem recuperar, potser d'altres maneres, amb altres lectures, no? Amb una literatura potser més digital. Però estan allà. Si hi ha un bon foment des de ben petits i petites, jo hi crec. Tinc una mirada molt optimista i molt il·lusionada, sí.
Parlem del paper que poden tenir les bibliotecàries per fomentar la lectura, però i les famílies, Jaume? Tu has fet diversos decàlegs dient sí. Com podem fomentar a casa que llegeixin?
Les famílies també són l'altre...
Com ho podem fer?
Punt que li dona la mà al nen. El nen va agafat de dues mans, de l'escola i de la família, i la família té la seva importància en aquest sentit de dir acompanyem-lo. És veritat el que heu dit, que les estadístiques, jo conec les estadístiques de l'Hospitalet, allà a l'Hospitalet sí que hi ha un ritme bo fins que surten de l'escola, després per circumstàncies diverses, pues, per l'edat, suposo, per els enamoraments, per l'entrada a l'institut, això decau, però als 17-18, una altra vegada la corba torna a remuntar. La família és bàsica en aquest sentit, és bàsica perquè és quan preguntes a vosaltres mateixes, si us preguntés com us veu fer lectores, segurament tots els que estem aquí a la taula ens diríeu, recordo que em vaig fer lectora gràcies a la influència de l'àvia, o de la tieta, o del pare, o de la mare. El que fem a l'escola mola, però la família ha d'acompanyar, ha de generar espais a casa per llegir, ha de ser un mirall on que et vegin el pare o la mare llegint, si et veuen llegint molt millor que si et veuen amb el mòbil, això està claríssim, les pantalletes aquí van per una altra banda, i rutinitzar, fer una rutina d'aquesta vida lectora. Llegir cada dia una estona, anar a la biblioteca un cop a la setmana o cada 15 dies, i és la manera. I sobretot paciència, empatia, tranquil·litat, que tothom acabarà sent bon lector si li posem a les mans llibres potents. Llibres potents vol dir llibres que tu quan els llegeixes t'obren tot un ventall de possibilitats o tot un món i et colpegen i et dius, hòstia, què està passant aquí, no? Com funciona això? Siguem optimistes, sortiu avui a comprar llibres i sobretot llegiu-los. Comprar-los està bé, però llegir-los molt a més encara.
Avui a l'Ofici d'Educar, les bibliotecàries i el Jaume Centelles ens recomanen llibres estrella per Sant Jordi.
M'emociona que em reptis.
Dos preguntes que us vull fer a les bibliotecàries. Jo recordo que quan era petita i anava a la biblioteca, d'alguna manera van ser les bibliotecàries les que em deien, mira, això sí, això no, això... I aquesta idea de la bibliotecària una mica com que et recepta els llibres perquè et coneix, jo tinc la impressió que amb els meus fills això no ha passat de la mateixa manera. És a dir, que aquesta tutela que abans ens feien a l'hora de descobrir el món dels llibres i el que hi havia, ha canviat. I tinc la impressió, que si m'erro m'ho direu, que la figura de la bibliotecària per ells és una mica com una figura, ara com ho diria per no dir-ho malament, com més del passat. A veure, què en penseu? És a dir, com s'ha actualitzat aquesta figura de la bibliotecària i aquest vincle que vosaltres en parlàveu? Però jo crec que, clar, teniu molts competidors i molts rivals, i no és el mateix. Graciela, Anna, comencem amb vosaltres.
Doncs nosaltres la veritat és que al ser una biblioteca petita, de poble, la majoria d'usuaris, que les famílies els van portant i això, sí que creem vincle. Evidentment no amb tots, però amb molts infants creem vincle. Després també tenim les visites escolars o la complicitat que tenim en el nostre cas al ser municipi lector amb les escoles, anant allà, ens coneixen. El fet de també portar un equip consolidat durant molts anys ens fa... doncs que hagin vist créixer aquests nens i que, doncs això, han marxat potser uns anys, però després tornen, tu te'n recordes i se'n recorden, ostres, d'aquell llibre, i els hi recomanes. realment això per nosaltres encara no s'ha perdut.
Anna?
Jo segueixo amb aquesta idea també d'ella perquè les visites escolars, les formacions d'usuaris que fem són molt importants. Aquí a Torredembarra atenem a tots els infants de les tres escoles i dels dos instituts cada any. Cada any els veiem. Per tant, ens coneixen i ens coneixen molt, molt. Tant els que venen com els que ens troben pel carrer. Jo recordo un cop que vaig anar a l'escola del meu fill a recollir-lo i una nena allà a la filera em va dir: Anna, a la biblioteca tenim llibres d'amor? I jo li he dit: sí, clar, per què? Perquè ho vols, una nena molt petita. És que unes nenes de classe s'han enfadat i necessitem llibres d'amor perquè es reconciliïn. Jo em vaig emocionar moltíssim i clar, de seguida li vaig posar una bosseta amb tot de llibres d'amor. Crec que recomanem contínuament perquè ens coneixen. Som de poble, els veiem cada any un munt de vegades i això fa que els puguem recomanar coneixent-nos també.
Núria i Eli, si haguéssiu de reivindicar què us està faltant, és a dir, jo ara deia, hi ha unes certes dificultats, no? Què estaria faltant en l'àmbit de la biblioteca escolar i en l'àmbit de la biblioteca de barri? Què estaria faltant? Què reivindicaríeu?
Jo crec que recursos en el sentit més ampli de la paraula. Vull dir, nosaltres, per exemple, al no ser un poble, sinó una ciutat, te trobes amb una població molt més àmplia, molt més diferent. També depèn de la zona on estiguis. Nosaltres estem en un barri, per exemple, que hi ha molta desigualtat, que trobes, ho veiem molt amb les visites escolars, venen nens amb tot tipus de problemes i trobes que les mestres també t'ho diuen, no? Falten recursos, falten... I ja des de la biblioteca també ho notem. Crec que, bueno, que és un tema a nivell societat, eh? Però bueno.
Núria?
Jo a l'àmbit de la biblioteca escolar et diria molt sintèticament, i jo trobo a faltar un reconeixement institucional de la figura de la bibliotecària. Sí que també trobem a faltar recursos econòmics per poder comprar més llibres, per poder muntar biblioteques més boniques, però sobretot és necessària que es reconegui la figura de la bibliotecària, de la persona que no pot estar només dues hores a la setmana pendent de funcionament de la biblioteca. Ha d'haver-hi una persona que tingui moltes hores adjudicades a la biblioteca. Jo sempre parlo d'una mena d'especialista de biblioteca, igual que a les escoles tenim els mestres especialistes o les mestres especialistes d'anglès, de música, una persona especialitzada en biblioteca que dediqui tot el seu temps a la biblioteca, a l'animació lectora, a fomentar dinàmiques de lectura, a fomentar el goig per la lectura i l'amor als llibres i que descobreixi als infants tota aquesta màgia que ens perdem si no tenim aquestes hores.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, llibres estrella per Sant Jordi.
Vull veure saltar les granotes.
Doncs, lligat amb aquesta figura del reconeixement, abans jo us preguntava valors que penseu que porten les biblioteques a la nostra societat. Hi ha societats com Finlàndia, on la biblioteca és com un espai sagrat, no? Com podríem convertir les biblioteques, a veure, en espais sagrats, no cal que sigui sagrat, no? Però com en un temple del saber en el que s'hi fes vida com s'hi fa en altres països, no? Comencem, Graciela, Anna, amb vosaltres. Com podem donar aquest reconeixement a les biblioteques i a les bibliotecàries i aquest espai central que hi ha en altres societats?
Bé, posant-les una mica en valor, no? També això que havíeu comentat abans, de que no és només un dipòsit de llibres, no és només un espai on anem a col·locar i fem ben bé només el préstec, sinó que és un lloc social, realment. És un lloc de trobada i que és important. I doncs, mira, ara que s'acosten eleccions municipals, fer entendre sobretot a la gent que té aquesta capacitat o aquest poder fer alguna cosa, que les biblioteques són importants per la societat, per tenir una societat sana, culta i bé, més harmonitzada.
Anna, la teva opinió?
A mi em sembla que ens valoren moltíssim, que són dels equipaments més ben valorats en la nostra societat, però que potser el que ens cal és aconseguir una mica més el foment de la lectura. La biblioteca com a espai d'acollida, com a espai confortable, com a espai de salut, que abans comentava, està com a molt clar, perquè també és un espai de dinamització i en pobles com el meu a vegades és també com un casal cultural. Però el que potser necessitem fer més per ser encara més útils rau en el valor intrínsec de la biblioteca, és així. Fer llegir, ajudar a fer llegir i posar de moda fer llegir. Jo crec que nosaltres ens passem la vida recomanant a tot arreu, recomanem a la filera del súper, recomanem llibres a la piscina. Crec que recomanar llibres a Tinder és normal. És com si portéssim una xapa on ens diu: vols llegir? Pregunta'm com. Som bibliotecàries 24 hores. Ho som sempre. És el que ens agrada fer, recomanar. I crec que és això el que la societat espera de nosaltres.
Eli Ramírez i Núria Villamouz, un llibre a certes edats, quan estàs creixent, et pot canviar la vida?
Sí, jo crec que sí. Ara, costa, deu costar. O sigui, jo crec que quan ets petit et marquen molt més les històries perquè les llegeixes, estàs en un moment de creixement, però quan vas creixent també hi ha llibres que et poden canviar. És a dir, quan trobes aquell llibre que dius: ostres, m'ha despertat una cosa a dintre, això et pot passar a qualsevol edat. Jo ara he llegit un i dic: ostres, m'ha canviat com a mínim l'any sencer, saps? Vull dir que trobo que sí.
Tu recordes, Eli, algun llibre que et despertés i que t'impactés especialment? I una bibliotecària, que això és... Recordeu una bibliotecària? Jo la recordo, eh?
Jo la recordo, la bibliotecària del meu poble. El que passa és que el tipus de biblioteques que hi havia abans crec que eren bastant diferents dels que hi ha ara. Vull dir, no vull dir res a cap bibliotecari del passat ni res, però en la meva experiència personal és que sort que amb algunes coses hem canviat molt. Val? Llavors, sí, jo recordo haver llegit molt de petita i sobretot també em van marcar molt els còmics, i en el cas dels de Zipizape, per exemple, per mi són claus per tot el que he anat llegint a posteriori i el meu amor pels còmics, no?
Núria Villamouz, un llibre que pugui canviar els teus joves de primària, que pugui despertar això que dèiem els teus...
Sí, jo és que estic convençuda que la literatura i els llibres canvien la vida totalment. I a més, un mateix llibre et pot canviar la vida en molts moments diferents. A mi, una de les coses que m'agrada amb els infants, a més, és revisitar els llibres i adonar-te'n que el llibre té tantes coses per dir-te i segons el teu moment vital t'està dient una cosa o t'està dient una altra. I això és molt bonic. A la biblioteca ho fem molt, allò d'agafar un llibre que hem compartit quan érem més petits. Va, anem a rellegir-lo ara. Perquè, a més, els llibres, molts llibres, sobretot els àlbums il·lustrats, tenen aquesta capacitat, aquesta versatilitat, aquests diferents capes de significació que cada vegada t'estan dient una cosa diferent, que no s'esgoten mai. Sí, hi ha molts llibres que canvien la vida. Jo, desafortunadament, no tinc gaire records de les biblioteques, perquè quan jo era petita, les biblioteques eren allò que ara, afortunadament, ja no són, no? Bibliotecàries serioses, molt de silenci, entraves en una biblioteca i no podies dir res. Ara són un espai de vida, passen moltes coses a les biblioteques, afortunadament. Però sí que és veritat que tinc el record d'una professora a l'institut que em va canviar la vida i em va fer que estudiés filologia, que jo no pensava estudiar aquesta carrera. O sigui que sí, realment la literatura reorienta la vida.
Jaume Centelles, un bibliotecari, un bibliotecari que recordis especialment, un llibre que et va canviar la vida?
Hi ha molts que canvien la vida i ara també, mira, aquests dies comentàvem amb les companyes del grup de treball cartes d'amor de 0 a 10 anys. És una passada de Susie Morgenstern, us recordes que amb la Núria també hi era i és veritat, és un llibre que... No sé què recomanar, recomana aquest que segur que quedaràs bé i a tothom li agrada, dius, ostres, perquè sí, el llegeixes en format text i també hi ha format còmic, és una passada, dius, jolín, no? Quines coses que hi ha en el món, quins pensaments, quines idees tan diferents que te les absorbeixes, te les fas teves i dius, mira, ja soc millor persona, sí.
Acabem fent una ronda. M'agradaria que em diguéssiu una paraula que condensi la vostra experiència com a bibliotecàries, una paraula i un desig per avui, Sant Jordi. Comencem per la Graciela i l'Anna. Endavant.
Bé, jo desitjo que aquell lector trobi aquell llibre que li cridi, no? Aquell que t'enamori. Aquell que dius, aquest el necessito, el vull tenir.
I la paraula que condensa la teva experiència com a bibliotecària, quina seria?
Jo sóc feliç.
Doncs estupendo.
Sí, bibliotecària, estupendo. Sí, m'agrada molt.
Anna Merino.
Doncs la paraula seria missió, perquè crec que la meva feina és com una missió, que he vingut en aquest lloc a ajudar a que els vilatans de Torredembarra llegeixin més i millor.
i el meu desig seria que hi haguessin més dones en el món dels llibres, en autores, prescriptores, il·lustradores, editores. Aquest seria el meu desig.
Eli, Núria.
Per mi la paraula seria vincle, perquè trobo que és molt important el vincle que fem amb els usuaris de totes les edats i sobretot amb edats més petites. I el desig per mi seria que, bueno, vivim en temps molt canviants, intel·ligència artificial, noves tecnologies. Per mi el més important és que la biblioteca segueixi sent, que es pugui transformar les vegades que siguin necessàries, com hem vist en els últims també 40 anys, però que seguim sent i segueixin existint i els professionals seguim lluitant per tot això.
Núria.
La meva paraula, jo crec que seria responsabilitat. Per mi, jo tinc la responsabilitat de fer d'aquest món un món una miqueta millor, una miqueta més just, més sostenible, més bonic. I això és el que intento dia a dia des de la biblioteca de l'escola. El meu desig, que avui dia de Sant Jordi, molts infants surtin, comprin molts llibres i llegeixin molt, i descobreixin la màgia i el poder dels llibres.
Jaume. Acabem amb tu.
Jo desitjaria que algun dia Catalunya fos un país lector. Simplement que és desitjar molt, però bueno, amb entusiasme ho aconseguirem.
Ja està, queda dit el desig del Jaume. País lector. L'Ofici d'Educar, ens sumem al teu desig. Avui n'hem parlat amb l'Eri Ramírez, bibliotecària a la Bòbila, a l'Hospitalet, la Núria Bullamuz, bibliotecària escolar del Centre Educatiu Gerbert d'Orlac, de Sant Cugat del Vallès, Graciela Martínez, bibliotecària de Cassà de la Selva, forma part de Cassà, municipi lector, i l'Anna Merino, directora de la Biblioteca de Torredembarra de Tarragona. I hem sentit també el Daniel Becerra, de la Biblioteca Bengarel de Barcelona, i la família del Marc, el Robin i el Lluc, que ens han recomanat el seu llibre Estrella, i la Vanessa Hernández, que ens ha presentat la nova superbiblioteca de l'SX3. Gràcies a tots. Petons i llibres!
Això mateix. Sí. Bon Sant Jordi.
Moltes gràcies. Gràcies.
Bon Sant Jordi.
Molt bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I la setmana vinent, l'acolliment familiar. Us deixem amb l'Anna Roig, a portar bellesa al món. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, la Susana Ortega, la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent.
S'aixeca el taló, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, per compartir allò que ens inspira, moure energia i crear sensacions, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món. Música, quina sort que existeixis, música, gràcies pel teu bressol, música en l'aire, vola i viatja, música, corre, escampa fins més enllà del sol, música, quina sort. Sol. Música en l'aire, vola i viatja, música, corre, escampa fins més enllà del son. S'apaguen els llums de la sala, focus en marxa, s'aixeca el taló, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món. Per fer sortir de les nostres entranyes la veritat sobre aquest bonic món. La veritat que no es pot dir amb paraules, la més subtil feta de sensacions. La veritat que no es pot dir amb paraules, la més subtil feta de sensacions. I encara que de vegades convençuts que tot és brut i lleig. La música ve a nosaltres per treure'ns de l'abisme i per uns instants tot ens ho embelleix. I encara que de vegades ens guanya el pessimisme i estiguem convençuts que tot és brut i lleig, la música apareix com el més potent dels sismes que remou el món amb bellesa i el més gran amor hi neix. Música, quina sort que existeixis. Música, gràcies pel teu bressol. Música en l'aire, bona i viatge. Música, corre, escampa't fins més enllà del sol. Música, quina sort que existeixis. Música, gràcies pel teu bressol. Música en l'aire, vola i viatge. Música, corre, escampa't fins més enllà del sol. Focus en marxa, s'aixeca el taló. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar bellesa al món. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar bellesa al món. I que això tambor pugui anar fent bola i es contagi per tots els racons. Tot està a punt per començar